recentment el govern de la Generalitat ha constituït formalment la taula del Ter. Aquest òrgan vetllarà pel retorn de manera correcta als cabals del riu natural. La idea és que els compromisos que s'han aprovat es portin a terme abans del 2020, abans de l'any objectiu 2027. I per saber una mica més de què va tot això, tenim en línia en Quim Roca, que és el president del Consorci del Ter i el que saludem ara mateix. Senyor Roca, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Roca, expliquem una mica de manera resumida què és això de la taula del Ter que es va constituir.
La taula del Ter, de fet, ha sortit aquest decret que s'ha formalitzat formalment ara fa pocs dies, i això ha passat perquè a causa de l'article 155 va quedar paralitzat aquesta formalització, però la taula del Ter ja va començar a treballar des de l'any 2017 en diferents reunions de treball, amb diferents agents polítics i diferents entitats i organismes del territori, i com bé has dit, amb l'objectiu de que el riu Ter tingui aquest retorn del seu cabal ecològic, que és el que li pertoca, sobretot en el camp del Baix Ter, no? El camp de la Selva, el Gironès i el Baix Empordà, però també sense perdre de vista que les comarques d'Osona i del Ripollès també li cal aquest cabal ecològic, encara que és més normal que al llarg de l'any hi sigui. El 2018 es va fer l'acord oficial, es va fer a la ciutat de Girona, amb el president Puigdemont, el conseller Rull i totes les entitats i organismes que hi havíem intervingut, vam formalitzar aquest acord, i ara faltava aquest tràmit de poder-lo aprovar oficialment per la Generalitat, i això és el que ha passat ara fa pocs dies. Però, com deia, aquesta taula d'alteria havia començat a caminar i s'havien començat a aplicar les accions que s'havien acordat.
Senyor Roca, si em permet un moment, li posaré un tall de veu del moment en el que el president Puigdemont en aquell moment anunciava aquesta constitució de la taula d'alteria. Li sembla?
Perfecte. Molt bé.
Avui, efectivament, doncs, revertim conjuntament, col·lectivament, solidàriament, una situació i n'inaugurem una de nova. Acabem una i en comencem una altra. Una nova relació amb el Ter. Una nova relació que han de tenir també les generacions futures amb el riu que ens dona la vida. Amb el riu que ens fa de fil conductor, que ho ha fet durant segles, que ens ha vertebrat, que ens ha fet que siguem com som, que ens ha germanat. De fet, som germans d'aigua, hem begut la mateixa aigua durant generacions i la volem continuar bevent, i això crec que crea un vincle que va molt més enllà de la geografia. És un vincle emocional, és un vincle cultural, és un vincle de patrimoni. Avui inaugurem una nova relació, una relació més feliç del que no hem tingut en aquestes darreres dècades.
Deia el president Puigdemont, una nova relació, un nou vincle. Deixi'm que li pregunti, a mi em fa l'efecte que durant molt temps hem sentit a parlar del cabal del riu Ebre, al sud del país, però que han passat molts anys i aquí no s'ha parlat massa de la problemàtica del Ter. No sé si podem explicar per la gent que ens estigui escoltant quina és la problemàtica que hi ha al riu Ter, des de quan s'arrossega i què ha significat durant tot aquest temps aquesta pèrdua de cabal del riu.
Sí, de fet, el president Puigdemont que escoltàvem ha estat i és un dels principals impulsors de la taula del Ter i que s'arribés a aquest acord final. La problemàtica del Ter, de fet, fa molts anys que dura, sobretot al tant del Baix Ter, com he dit abans, perquè des de que hi ha els embassaments vol dir que hi ha un aigua que marxa cap a la zona de Barcelona, Barcelona i voltants. El riu Ter, recordem que dona aigua al voltant d'uns 5 milions de persones, per tant és un riu que està molt explotat, és un riu molt important, per tant, a Catalunya, i per tant aquesta reserva hídrica en depenen moltíssimes persones i s'ha de tenir molta cura a l'hora de tractar-lo. L'aigua és un bé escàs. I el que hem fet amb aquesta taula del Ter, o que es va arribar a acordar, és que això no es pot fer de la nit al dia. Evidentment, en cap moment es pretenia tallar aquesta xeta d'aigua, i el que es volia era trobar solucions que amb el temps es poguessin aplicar i, per tant, el riu Ter no fos tan dependent per totes aquestes persones.
Les comarques de Barcelona no depenguessin tant de l'aigua del Ter, per entendre'ns.
Correcte, correcte. I amb aquest acord es van aplicar doncs, una sèrie d'objectius amb aquests 10 anys a vista, i aquests doncs, ja han començat a caminar i alguns doncs, a materialitzar-se.
Val. Posem-hi xifres, si les podem posar, o posem-hi una mica de dada. Abans que es constituís la taula del Ter, quina quantitat d'aigua es desviava a les comarques de Barcelona? Ara que la taula està constituïda, quina quantitat s'està desviant ara? I quin és l'objectiu d'aigua que s'acabi desviant a les comarques de Barcelona?
Sí, es comentava, hi havia xifres que voltaven al voltant del 60-70%, depèn dels moments, d'aigua que podia marxar cap a Barcelona. Ara hi ha aquestes xifres molt menor. De fet,
quina és l'actual?
Ara no te la podria dir, perquè la desconec i no voldria dir ara una xifra que no és. El que sí també és cert que aquest any hidrològicament és molt bo, i quan això passa, doncs, l'aigua del Ter és ecològicament doncs, més bona en el tram final, a partir dels embassaments, perquè evidentment doncs, té altres afluents, i a part doncs, que els pendents estan més plens, doncs es pot desembassar més, i aquest problema del cabal ecològic llavors no apareix tant. Sí que hi ha hagut moments de sequera, o que hem estat en fase de prèvia sequera, que si anaves a mirar el Ter, el seu pas per Girona, o per quan arribava la gola del Ter, o en qualsevol dels municipis del Baix Ter, el cabal d'aigua era molt petit, i això té un perjudici molt important en el medi natural. La fauna, la flora, se'n ressenten molt quan passa això, i per això doncs, també hem de mirar doncs, que l'aigua del Ter tingui aquest cabal òptim. També sap que els aqüífers se'n ressenten. Els aqüífers també és un element molt important, els pous, i després també per evitar doncs, que l'aigua del mar faci aquesta entrada cap a terra endins.
Mm-hmm. Senyor Roca, hem dit l'objectiu és que el 2027 s'arribi a un trasbassament d'aigua que sigui el que està fixat en aquesta taula del Ter, que ara no en recordo l'objectiu, però 10 anys... En 10 anys poden passar moltes coses. Vull dir, és vostè optimista que es vagin complint aquests terminis? Diguem-ne, li parlo de la incertesa política, perquè ja sabem que hi ha altres factors, especialment mediambientals, que poden canviar més o menys, però és vostè optimista que en 10 anys es compleixi aquest objectiu?
De fet, ja hi havia hagut altres acords i altres intencions amb el temps per retornar aquest cabal, el que sí és cert que mai s'havia fet d'aquesta manera, i amb aquest rang que hi va haver el president de la Generalitat i el conseller que el van signar, i per tant ara hi ha hagut aquesta formalització de la taula del Ter, ha sortit publicat, i això vol dir doncs que va en sèrio, que en aquests 10 anys considerem que es pot complir. Hi va haver moments que tots vam tenir dubtes si realment es podria assolir aquest objectiu o no. Al final doncs tots els agents que hi estaven vam signar aquest acord amb el pensament i amb la voluntat que s'arribi a complir. De fet, és un acord que va néixer polític, però també hi ha molts tècnics al darrere que em van donar la seva opinió, que em van fer les seves valoracions, i hi ha un agent molt important que és l'ACA, que és un organisme que per moltes coses que passin hi hauria de ser sempre, i per tant aquest és l'organisme encarregat d'aplicar les diferents accions. Al final, el que s'ha de mirar de fer és que el Ter no sigui un riu que en depengui tanta gent, i tenir altres opcions en cas que hi hagi una sequera o hi hagi una restricció doncs, d'aigua important en algun any.
Escolti, deixi'm que torni a fer la comparativa amb el que va passar amb la plataforma en defensa de l'Ebre, perquè si una cosa va condicionar l'acció i les decisions polítiques, i per tant una mica el manteniment de la posició pels interessos del territori, va ser la mobilització social, una mobilització que a casa nostra dista molt d'assemblar-se a la que passava allà. Hi ha poca conscienciació per part de la gent d'aquesta problemàtica que té el riu Ter i que arrossega des de fa 40 anys?
Sí, segurament és possible. Com dius, fa molts anys que hi ha aquesta problemàtica, però com que fa tants anys precisament i no s'ha implantat ara de nou, és possible que que socialment s'hagi normalitzat que hi hagi aquesta extracció de cabal del riu Ter, i per tant no hi hagi aquesta preocupació. Sí que hi ha entitats, doncs, que en fan molta sensibilització, que això està passant, Aigües Vida, la comunitat de regants del Baix Ter, el mateix consorci del Ter, etc., doncs, han anat reclamant aferrissadament, doncs, aquesta defensa en favor del Ter. El que passa que el tema dels pantans també és el que va propiciar, doncs, que passés això, i també es considera que els pantans són necessaris per aquest país, doncs, Catalunya, doncs, que pugui tenir aquestes reserves hídriques tan importants. Però és veritat que s'ha de redefinir el sistema hídric de Catalunya.
Vostè parlava ara d'entitats que formen part d'aquesta taula del Ter. Hi han entitats també ecologistes i mediambientalistes. Quin paper se'ls hi reserva? Quina capacitat de decisió se'ls hi dona en aquesta taula del Ter?
En són membres com qualsevol altre i tenen veu i vot per poder, doncs, intervenir i poder, doncs, exposar, doncs, els seus motius i les seves raons.
Senyor Roca, vostè ha parlat fa un moment de l'aturada d'aquesta taula del Ter com a conseqüència del 155. Quina és l'afectació directa que ha tingut l'aplicació del 155 en aquest assumpte?
No, de fet, jo crec que ha sigut aturada formal, de no signatura del decret oficial. Si més no, nosaltres ja ens vam reunir uns mesos abans i en vam estar parlant amb l'ACA i amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, i de fet ja estava funcionant i ja estan començant a aplicar les accions i en previsió, doncs, de totes les coses que s'han de fer durant aquests 10 anys.
Escolti, encara una última qüestió. Cada vegada que parlem amb alcaldes de pobles del Baix Empordà que viuen al voltant o al costat del riu, no sé, em ve al cap l'Ignasi Sabater de Verges, en Josep Maria Rufí de Torroella, o ahir mateix parlàvem amb el possible candidat a l'alcaldia de Torroella, tots ells diuen hem de donar-li més la cara al riu, hem de fer que el poble, o hem de fer que Torroella, deia ahir en Cordon, hem de fer que el poble visqui més de cares al riu. Se li ha donat l'esquena al riu Ter?
És possible que uns anys enrere se li hagués donat l'esquena en part. Tots sabíem que hi era, que és un dels rius més importants de Catalunya, però és veritat que en els últims anys ens n'adonem, i molta gent ja se n'havia donat, que el riu Ter és un valor que tenim i que l'hem de realçar. És un valor que tenim en molts sentits, tant mediambientalment, com a element de promoció econòmica, de turisme. És un element que es pot potenciar molt, i aquí, doncs, hi tenen molt a dir els ajuntaments, que és bo que manifestin aquesta opció, i també, doncs, les entitats com el Consorci del Ter, que mirem d'ajudar els ajuntaments a que això també pugui ser una realitat.
Senyor Quim Roca, president del Consorci del Ter, gràcies per atendre la nostra trucada i per explicar-nos una mica més de què va això de la taula del Ter, i que no és un assumpte menor, i que moltes vegades, com li deia, fa la sensació que no, vaja, que des del punt de vista de la ciutadania no som prou conscients de quin és el paper que juga el riu i quins són els riscos que corre el riu Ter des de ja fa molts anys. Per tant, senyor Roca, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Un plaer, molt bon dia.